Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, intento cantar sense que sigui massa lamentable. I això és Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tenim convidats que ens demostraran que a Sant Cugat hi ha gent, molta gent, que està interessada per fer i per gaudir i fer gaudir del teatre. I també tindrem una protagonista del Teatre Auditori, en aquest cas amb dansa. Però abans... Moria la Molta comèdia, avui dia mundial del teatre. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Aquest any, el dissabte dia 27, a les 6 de la tarda, torna la celebració del Dia Mundial del Teatre Sant Cugat, organitzada per la Taula d'Arts Escèniques de Sant Cugat, de la que ara en parlarem amb alguns dels seus components. Aquesta taula, que es divideix en dues, teatre i música, es va constituir a partir del Consell de Cultura quan, en una segona fase del seu funcionament, que va començar a partir del Palau de Cultura de l'any 2005, sí, i dit bé, 2005, o sigui, ja fa 15, es va determinar que seria millor pel desenvolupament de les diferents activitats culturals establir unes taules representatives de totes les arts escèniques, la dansa, la música, el teatre, el circ, etc. També arts visuals i plàstiques, lletres, patrimoni, cultura popular. I inclús es va fer una especial, una taula especial dedicada a la Festa Major. La realitat és que algunes de les taules no han acabat de funcionar, i altres sí, confirmant la dificultat que suposa fer coincidir en una mateixa taula els interessos, les necessitats, les aspiracions de professionals i amateurs, d'escoles i d'activitats integrades en l'àmbit de la feina habitual. L'experiència, després dels anys, pel que fa a la taula de teatre, és que ha estat positiva des de diferents punts de vista. Per una banda, va servir perquè molts dels components dels diferents grups tinguessin coneixement directe de l'existència dels altres, que en alguns casos només coneixien de nom, i de l'altra, aconseguir aglutinar i establir col·laboracions a diferents integrants d'un grup en uns altres i viceversa. El Dia Mundial del Teatre n'és una mostra que funciona des de l'any 2014 i que estic segur que ja és una fita que es mantindrà com a representativa de la cultura d'aquesta ciutat. Amén.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds. Isn't it
Volíem començar aquesta intervenció primera escoltant Sending the Clowns de Sondheim, de Stephen Sondheim, amb la veu fantàstica de Judy Collins. I podem dir que en aquest moment ja tenim amb nosaltres, aquí personalment, en Ferran de Juan. Ferran, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a través de la línia telefònica, lluny, però aquí, com si estiguessin aquí, em sembla que tenim en Pep Ordóñez, per una banda. Bon dia, Pep.
Bon dia a tothom. Gràcies.
I per altra banda, en Llorenç Serraïma. Bon dia, Llorenç.
Bon dia, bon dia.
Bé, jo com que us tinc a vosaltres dos, que no us veig, que fins que amb el Ferran sí que el tinc aquí davant, si us sembla, aniré donant entrada a veu perquè no fem aquella confusió estranya de que ens barregem i que ningú entengui el que estem dient. Us va bé, eh?
Perfecte, molt bé, sí.
Bé, Ferran, comencem per tu. A veure, el Dia Mundial del Teatre, en aquest any, serien ja 7 anys, el que passa que, clar, va haver-hi un any l'any passat que no es va poder fer. Què ens expliques sobre aquest Dia Mundial del Teatre d'aquest any?
Bé, com dius tu, aquest any és doblement, per mi, emocionant, interessant. Primer perquè l'any passat no vam poder gaudir del Dia Mundial del Teatre, que és una de les fites que, o quasi diria que és la fita important, que organitza la taula d'arts escèniques, entre totes les companyies de teatre amateur que tenim aquí a Sant Cugat del Lloret Mirassol. Aquest any participaran 6 companyies i ens fa, pues, a tots una especial emoció. Jo parlaria d'emocions, perquè tornar a pujar amb un escenari és el que tots volem fer. Vull dir, s'havia parlat de que si no es podia fer, mirar de fer alguna cosa com l'any passat a través del canal YouTube, Ajuntament, però no és el mateix. Una cosa és estar a sobre del teatre, sentir-te a sobre d'un escenari, vull dir, veure el públic, i això és el que ens agrada. I aquest any, per fi, ha costat, i fins l'últim moment no ho teníem clar ni nosaltres ni el propi Ajuntament per temes de seguretat de la pandèmia. I al final, pues, aquest dissabte 27... A més, ho fem a la plaça Barcelona, que és un lloc, per mi, també molt emblemàtic d'aquí de Sant Cugat. Vull dir que ja que no es pot fer amb espais interiors, de lo que hi ha fora, amb places exteriors, pues la plaça Barcelona per nosaltres també és un lloc ideal per celebrar aquest Dia Mundial del Teatre.
Bueno, com deies, hi ha diferents companyies que participen, hi ha 6 concretament, amb aquestes píndoles teatrals, i potser que entréssim ja per comentar alguna d'elles. Per exemple, a Llorenç, si et sembla, Àrea Teatral presenta amb Noé al Port d'Hamburg. Què és Noé al Port d'Hamburg?
Noé al Port d'Hamburg és una obra breu escrita per un dramaturg ja clàssic català, en Joan Oliver. És simplement un plantejament còmic. Sabeu que ell era una mica, se n'enreia una mica de tot, i simplement és una escena en la que es planteja que Noé arriba amb la seva arca al port d'Hamburg i llavors la comandant del port li fa una inspecció de la nau. No us explico més, perquè la gràcia està amb les respostes d'uns i les preguntes d'altres.
Molt bé. Ha de ser, suposo, molt interessant, perquè efectivament en Joan Oliver Pere IV era, entre altres coses, un irònic i un satíric impressionant, però a la vegada un home amb una gran profunditat també intel·lectual.
Sí, l'obra està molt ben escrita, això també ho facilita molt, perquè la veritat és que preparar una obra que duri només 10 o màxim 15 minuts, no crec que arribi, i aconseguir dir coses interessants i que el públic, a més, s'ho passi bé, per això es necessita un bon escriptor. I, bueno, Joan Oliver n'és una garantia.
I en el cas de Xoc Teatre, Pep, presenteu un espectacle que es diu La Diva. El títol és La Diva. Què és La Diva?
Sí. Bueno, quan diem La Diva estem exagerant una mica. Es tracta d'una trista animadora d'hotel de turistes que descobreix, doncs, que té un club de fans. I, bueno, i és, tot passa, doncs, entre la conversa, entre el no diria també, no vull explicar massa, perquè la gràcia està anar descobrint tot el que es va dient, però bé, descobreix que té un club de fans d'una manera molt esperpèntica, no? D'una família, doncs, que no estan massa bé del cap, i idealitzen a persones, a artistes, i idealitzar-les, doncs, creuen que tenen molt de potencial i les veneren, quan aquestes persones doncs, són artistes molt senzills, molt humils, i que ni ells mateixos es creuen que són mereixedors d'aquesta categoria artística de tenir fins i tot un club de fans. Dura també entre 10 i 15 minuts, uns 12 minuts, i la veritat és que també és molt divertida. I aprofito per dir també que la que presenta Aire Teatral és molt, molt, molt divertida. El Port d'Hamburg és una situació que realment fa riure molt. A mi, jo estic enamorat d'aquesta peça.
Que ens fa falta tots plegats riure molt.
Sí,
Ferran,
sí,
Ferran, en el cas de Fila Zero, que tu també representes, fer un títol que a mi d'entrada ja em sembla que pot ser interessant, que és Els Progres. No sé si hi ha alguna generació que no sap què vol dir això dels Progres.
Jo suposo que sí que ho entendran la gent més jove. El que passa és que amb aquest tros que és de la peça de la nit de Sant Joan, de Dagon de Gom, sí que surten coses que potser la gent molt jove, clar, si parlem de socials o parlem de grisos, pues a lo millor no saben de què parlem, no? Però bueno, és una parella de progres, de l'època autèntica dels progres, i la conversa que tenen pues la nit de Sant Joan també és un tros també molt divertit.
Després tenim Magma 2011, que presenta Res és el que sembla, i també em sembla que és un fragment també d'una altra obra.
Jo diria, no t'ho sé dir, ho he mirat, però ara no t'ho sé dir si és... Jo diria que sí, que és...
A mi em sembla recordar que van fer una obra que efectivament sí. I deuen haver tret una...
Un tros de l'obra que van fer.
Perquè eren escenes diverses, que realment es podien aïllar i fer-ho així. I després el grup de teatre Espiral amb un home pacífic.
Això és un monòleg,
És un monòleg.
És un monòleg que fa Espiral i... Tampoc l'he llegit. Em sembla que el fa, si no m'equivoco, el Rafa...
Rafa Ossero?
El Rafa Ossero, sí. Em sembla. I, bueno, suposo que estarà dintre de la línia de lo que buscàvem aquest any amb el sistema aquest de píndoles, que siguin trossets, com diuen tant el Llorenç com el Pep, de 10 a 15 minuts màxim, i així la gent pues, tindrà la possibilitat de veure sis situacions diferents que no tenen un fil en comú ninguna d'elles, sinó que són completament sueltes i que farà que la gent passi uns 90 minuts divertits. I...
Això és el que volia comentar, perquè estem parlant de sis, que si estan en aquest ordre doncs serien entre 90 i 120
sí.
minuts màxim.
Màxim serà una hora i mitja, perquè tampoc hem complicat molt l'escenografia, vull dir que estem parlant de que, dada la situació... No podíem fer una escenografia molt gran, vull dir que estem parlant de dos taules o cadires, un banc, vull dir poca cosa més.
Uns canvis ràpids entre un i l'altre. Estem parlant de les 6 de la tarda del dissabte vinent, o sigui, no aquest, sinó de la setmana vinent, el 27, a les 6 de la tarda, com dic, i a més prèviament s'han de demanar les invitacions.
Sí.
Les invitacions s'han de demanar a una...
Sí, hi ha una la web, però bé, si poses qualsevol web de l'Ajuntament amb cultura de prop, marcant el dia 27 et surt les píndoles, són entrades gratuïtes, hi ha un aforo limitat, em sembla que són, no sé si són 90 i pico, 100 persones, estarà perimetrat, vull dir, per això es tenen que comprar o adquirir les entrades abans, perquè a l'entrada sí que es demanarà el titular del que ha agafat les entrades. Igualment es farà les distàncies de seguretat entre cadira i cadira del metro i mig, vull dir que és un puesto exterior. Tots els que intervenim són píndoles de poca gent, vull dir que em sembla que el màxim d'una de les companyies són 4 persones, vull dir que tampoc tenim comunicació d'entrada i sortides, vull dir que la seguretat és plena i podem dir molt alt que la cultura és segura i que, com has dit tu a l'inici, la cultura a Sant Cugat continua estant viva. I això és el que pretenem a través de la taula d'arts escèniques, que la cultura estigui viva.
Jo espero que sigui així, perquè ens és absolutament imprescindible, tant com les vacunes. Llorenç, tornant una mica amb aire teatral, àrea teatral, potser va haver-hi un moment que semblava que no continuàveu, ara sembla que sí, que la cosa doncs continua. Què ens pots explicar?
Ai, 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 el que m'has preguntat.
Bueno, escolta'm, jo t'ho pregunto. Tu tens la llibertat absoluta per continuar o no, eh?
No, només, no, l'únic que em sap greu és que lamentablement Aire Teatral no seguirà. És a dir, en aquesta actuació és bàsicament el nostre comiat com a companyia, el nostre comiat de l'escena. Bé, són coses que fas en aquest món, que intentes tirar projectes endavant, alguns surten, altres tenen una durada i s'acaben, i Aire Teatral està una mica entremig dels que no ha acabat de sortir o ja li toca acabar-se. En qualsevol cas, jo segueixo dintre del món del teatre, jo seguiré fent coses, a mi el teatre em té molt enganxat, i animo a qualsevol que tingui ganes d'emprendre un projecte teatral, sobretot un projecte teatral aquí a Sant Cugat, on hi ha moltes companyies i molt bon ambient en general entre totes, animo a qualsevol que tingui un projecte teatral a que intenti tirar-lo endavant. Independentment de que a mi m'hagi sortit millor o pitjor, que això és igual. Jo segueixo.
Jo m'agrada escoltar-ho, o sigui que en aquest sentit estic content de poder veure que efectivament continues. I en Pep Ordoña, el de Xoc Teatre, que el de Xoc ja sona fort, perquè això de xoc, eh? Jo no sé si vol dir... Si no, jo penso que el nom reprodueix molt bé la persona que és al front.
A veure, de fet, es va triar aquest nom en homenatge al Teatre de Xoc, que s'anomenava aquell teatre de la Guerra Civil i de la postguerra que va estar perseguit i que es feia en català. És un homenatge a aquesta gent i es deia Teatre de Xoc. El que passa que nosaltres, al posar el de Xoc, li hem donat una D minúscula i tal, però és Teatre de Xoc. No té més.
Sense apostrof, eh?
Homenatjar. No, l'apostrof no sé. Ha hagut algú que se li ocorre posar-lo, però no existeix cap apostrof. No n'hi ha. Ja ho estem arreglant, això, eh? Amb la Cristina Campany, doncs, ja està posant fil a l'agulla perquè a tots els mitjans de comunicació doncs facin el favor de no posar-nos aquest apostrof perquè no va apostrofat pas.
En aquest moment teniu alguna cosa que estigui en preparació? Quan tingueu ocasió, sí, de poder anar a pujar a l'escenari al marge de la festa del Dia Mundial?
Bueno, de fet, nosaltres tenim ara, en aquest moment, hi ha 6 peces que les estem assajant. Tenim gran quantitat de persones que volen assajar amb nosaltres i això m'obliga doncs a buscar molt producte. Entre ells hi ha les dones del Bandoler, que ja les vam estrenar en una festa major de Mirasol, que hem incorporat 2 personatges més, o sigui, hi ha dues dones més que expliquen les seves vivències amb el bandoler Joan Sala en Serrallonga. Després estem preparant Les Criades, de Jean Genet, que és un gran repte, donada la complexitat que té d'interpretació i de direcció i de muntatge, i esperem tenir-la, si més no, abans de festa, o sigui, que cap al final de l'estiu ja la tindrem a punt per poder-la oferir allà on ens vulguin deixar representar. I després tenim, a part d'aquesta de la Diva, que està inclosa en un festival que diem nosaltres, un conjunt de tres obres curtes o semicurtes, seria aquesta la Diva, una que es diu El Producte, i que està interpretada per persones que s'hi han incorporat recentment aquí a Xoc Teatre, i després una clàssica que de tant en tant s'ha d'anar fent, és l'anada al teatre del Car Valentine. Mm-hmm. Doncs també la incorporem aquesta trilogia o aquest triple festival, i vostè diria una performance, estem escrivint una performance sobre Michael Jackson i les seves profecies. O sigui, Michael Jackson va ser una persona que admirable, el rei indiscutible del pop, musicalment parlant, i a més, va deixar escrites moltes coses que a poc a poc es van complint, o sigui que les podrien dir que és com una mena de profeta. Llavors tenim en Ray Ortega, que és un fanàtic de Jackson, de Jacko, i està escrivint i bueno, estem muntant una performance sobre aquest personatge i les seves profecies.
Déu-n'hi-do,
o sigui, tenim molta feina.
Déu-n'hi-do, aquesta del Jacques m'agradarà veure-la. Bueno, hem de dir que la taula de les escèniques de teatre doncs està composada en aquest moment per Amics de Pedra i Sang, Marxesos del Vallès, Amants del Teatre, Teatre Musical Alba de So, Teatre a l'Ombra, Cant Ninot, Fila Zero, Magma 2011, Ateneu Sant Cugatenc, Associació Carabassà, De Xoc Teatre, Mirasol Teatre, Teatre Espiral, de Valldoreix, Les Xandrines i Aire Teatral, que vol dir que és un grup, no, Ferran, molt representatiu de diferents maneres d'enfocar-ho, però que totes coincideixen amb aquestes ganes de gaudir, de gaudir.
Sí, sí, l'avantatge de la nostra taula és aquesta, que aglutinem, jo et diria que quasi totes, em sembla que queda una companyia que hem parlat alguna vegada, em sembla que queda una companyia a la Floresta.
Floresta n'hi ha una, després n'hi ha una altra que és buit de teatre.
Sí, que no estan integrades, que hem parlat alguna vegada i que suposo que acabaríem integrant, perquè així sí que tindríem completament totes les companyies que fan teatre
de aquí. De forma regular.
Sí, d'aquí a Sant Cugat.
La Global, recordeu.
La?
La Global de la Floresta.
La Floresta, sí.
Vull dir que això seria l'ideal, no? I dintre d'aquest ideal de que estiguem totes les companyies, una de les coses que jo, sí, com a coordinador, sempre he reivindicat, i amb això pues el Llorenç suposo que estarà també amb mi, amb el sentit d'aconseguir aquest trasbàs entre companyies, vull dir que no siguin companyies estancs. Vull dir que si en un moment donat una companyia necessita un personatge i aquest personatge el té l'altra companyia, que no hi hagi ninguna arrencança, ningú problema en què un actor o actriu pugui actuar amb una companyia o amb una altra, no? Això també seria per nosaltres l'ideal. De la mateixa manera que hem aconseguit fer això amb tot el que és l'utilleria i l'escenografia, que en aquest moment està centralitzada a la Bòbila i que ens canviem peces i coses quan les necessitem, doncs el mateix poder fer-ho amb actius i actors, no? Això per mi seria dintre de la taula a l'ideal, no?
És que jo penso, abans ho he dit amb l'Homeria, que precisament una de les característiques de l'experiència de l'existència de la taula ha sigut precisament aquesta, la possibilitat del coneixement i de l'intercanvi entre els diferents grups. Què en penseu, Pepe Llorenç?
Doncs, bueno, jo considero que és ideal, és un tema ideal i que demostrarà una gran maduresa i una gran fortalesa a tots els nivells. O sigui, no val la pena, doncs, o sigui, a mi m'agrada competir, sóc molt competitiu, m'agrada molt competir, però d'una manera sana. Jo tinc els meus companys, i he dit companys de teatre d'altres companyies, els tinc com uns adversaris, però per fer-me créixer més. I crec que tots creixem més si ens fem una mica la competència, però si ens ajudem ja, això ha de ser la món de l'Irta. Estic molt d'acord amb en Ferran, molt d'acord.
Llorenç?
Sí, jo també estic molt d'acord. Jo ja he actuat amb diverses companyies d'aquí de Sant Cugat amb els termes que comenta el Ferran. En un moment donat els hi feia falta un actor d'una certa edat i calb, i llavors he actuat molt a gust i molt bé. I, de fet, una de les grans proves de que això funciona així seria la celebració del Dia Mundial del Teatre de fa 2 anys, a Antaviana. Vam fer Antaviana i realment vam col·laborar totes les companyies de Sant Cugat o totes les que estaven ficades, i la cosa va funcionar molt bé, actuant uns darrere els altres i utilitzant una escenografia comuna, tot el sistema de so, de llums. Sí, realment és una filosofia amb la que estic plenament d'acord. Aquest intercanvi, aquesta col·laboració franca entre uns i altres, mentre sigui possible.
Bueno, ara tenim unes circumstàncies que ens fan pensar que després d'alguns anys i d'un temps d'incertesa, doncs hi haurà probablement un lloc on es podrà, on aquestes companyies, de forma regular, hauria de ser així, poguessin actuar tenint unes condicions bones, que seria el Teatre de la Unió. I a ti, Ferran, tu que estàs molt implicat en aquest tema, vull preguntar si això es contempla, aquesta possibilitat de tenir d'una forma regular, d'una forma doncs, distribuïda en el temps, d'una forma que, pràctica, que sabem que fa falta, doncs, sempre no es pot fer tot al mateix temps, però sí, a vegades, doncs, en una temporada, que és llarga, doncs, poder fer de tal manera que les companyies, si no totes, algunes, poguessin anar fent un rodatge i poguessin estar al Teatre de la Unió.
M'agrada que em facis aquesta pregunta.
Ja ho saps.
Jo et parlo ara com a subdirector de la Junta de la Unió. Us poso una mica amb detall de les últimes circumstàncies. Nosaltres dissabte passat vam fer l'Assemblea de la Unió, amb la qual d'una manera majoritària tots els socis i sòcies ens van donar el recolzament i aprovació a continuar amb les converses amb l'Ajuntament. Això ha servit molt per desencallar el que portem tants anys, no? Concretament amb el que m'estàs preguntant tu, vull dir, la filosofia nostra com a Unió, primer és que les seccions nostres puguin gaudir de la seu que vam perdre fa ja 6 anys o 7, però bàsicament la Unió té que servir per fer una gestió cultural global aquí a Sant Cugat. Llavors, dintre d'aquesta gestió global a Sant Cugat, que la farem nosaltres, conjuntament amb l'Ajuntament, però que ens donaran a nosaltres la potestat o directrius de poder fer aquesta gestió cultural, està el que estàs dient tu, el poder fer i aglutinar a totes les companyies que estan aquí a Sant Cugat. Vull dir, una dels objectius que tenim és poder fer una mostra de Teatre del Vallès, amb el qual pues aquí podran entrar totes les companyies que tenim aquí, anar a buscar companyies de teatre de Cerdanyola, de Sabadell o d'on sigui, no? Vull dir que la filosofia i tots aquests anys de lluita molt forta, ha sigut, primer, perquè les seccions puguem estar definitivament a la nostra seu, però sobretot poder fer una gestió i una programació cultural per tot Sant Cugat.
Home, jo penso que és molt interessant i molt bo, molt positiu que diguis això, perquè es tracta d'un teatre que, segons tot el que hem vist, tots els projectes més o menys, estarà molt bé des del punt de vista tècnic. Amb aquesta possibilitat de fer doncs, a la italiana per una banda i per l'altra banda fer-ho central, perquè aquestes grades es podran desplaçar de tal manera que quedi un escenari central, per tant es podran enfocar diferents formes d'espectacles sense cap tipus de problema, inclús eliminant, és a dir, retirant les grades i convertir-ho en un lloc més obert.
Tenim també la sala clavé, vull dir que la sala clavé és un espai que ens permetrà fer aquest tipus de això mateix, vull dir, el Dia Mundial del Teatre d'aquest any s'hagués pogut fer perfectament a la sala clavé perquè hi ha espai suficient, també hi haurà un petit escenari, vull dir que allà es podran fer peces de teatre més petit, si tu vols, però vull dir que també és una sala que ens permetrà moltes coses, vull dir, fer poesia, fer jazz, moltíssimes activitats.
Hi ha un aspecte que suposo que estareu d'acord, i és que la programació, una programació doncs, que estigui en aquest cas, que es converteixi, perquè en definitiva no es diu, però això serà la sala B del Teatre Auditori, òbviament, doncs que no cal que sigui sempre que la programació sigui única i exclusivament la que parteixi del Teatre Auditori B, sinó que perfectament es pot fer compatible. Jo sempre poso l'exemple del Teatre Colossal de Manresa, que les companyies pròpies estan actuant contínuament i mantenen també una programació que pot ser més o menys similar a la que es pot fer al Teatre Auditori. I per tant, dius, home, si això és factible, i ho és, perquè no es planteja ja d'antuvi, no? sense entrar més ja des del primer moment.
Sí, així és el que nosaltres intentarem fer, no? L'únic problema és que estem parlant de tot això, però el teatre, el que és el teatre, vull dir, ara s'ha fet tot el projecte de la sonotècnia, vull dir que estem parlant, que jo m'imagino que el teatre s'inaugurarà a finals del 2022.
Bé, esperem-ho, perquè a mi m'interessa que es facin les coses bastant de pressa, eh? Ja us ho dic. Llorenç, què en penses de tot plegat?
Home, a mi també m'interessaria que es fessin les coses ben de pressa. De fet, jo al Teatre de la Unió li tinc molt carinyo, perquè és on jo vaig començar a aprendre a actuar, de la mà de la Sílvia Cervant, que va ser la dona que em va obrir les portes a la meravella del teatre. És clar que m'agradaria que fos quan abans millor, però jo crec que aquí a Sant Cugat tenim un, entre cometes, problema. És que tenim una gran oferta de moltes associacions del món de l'espectacle. En coneixem moltes companyies de teatre amateur, evidentment, però hi ha molta oferta de música. Per exemple, a Sant Cugat hi ha cors masculins, femenins, mixtes, cors francament bons. Hi ha gent, hi ha l'Esbart, és a dir, quasi el que em sap greu és que només amb el Teatre de la Unió ens quedarem curts. I la segona cosa és que perquè el Teatre de la Unió sigui un èxit, farà falta una persona clau, que serà una persona amb una capacitat de programació extraordinària. Per això que et dic, perquè hi ha molta oferta, i evidentment la que vindrà, a més, del Teatre Auditori. Per tant, l'aposta, un cop feta l'aposta pel continent que seria el teatre, hem de fer una aposta per la persona o persones que siguin capaces de dinamitzar això molt bé.
Molt bé. Pep?
A veure, jo tot el que ha dit el Serra Ima, es pot dir més alt però no més clar, i considero que el gran teatre de la Unió, perquè ja comença a ser gran això, no? Perquè tothom hi s'ha posat moltes esperances, no decebi a ningú, i que la gestió estigui portada el més justa possible per poder donar oportunitat, si més no, primer als de casa, els que han patit el quedar-se sense teatre, com ha passat a Fila Zero i algun altre més. I després, tots els altres que estem esperant en canteletes, a veure aquest teatre si estarà disponible per nosaltres, o també passarà una mica com el Teatre Auditori, no? Que se'ns ha marxat, és tan maco, tan gran i tan bo i tan conegut, que ha marxat del teatre al teatre amateur. Jo recordo en els seus inicis, o quan es projectava el Teatre Auditori, aquí hi havia una sala, doncs, per poder representar els grups i les companyies de teatre amateur d'aquí de Sant Cugat. Però no ha estat així. Les necessitats del mateix teatre ha devorat aquesta sala, que se suposava que també la podrien gaudir els que no són tan professionals. Espero que la Unió, doncs, sigui això, la gran oportunitat per tots nosaltres, i que vingui gent de classe, de categoria, que ens posi a prova també a nosaltres. O sigui, el que dèiem abans, que vingui gent de fora, que ens esperoni a nosaltres per fer-ho cada dia una mica millor. I entre nosaltres també. I si podem estar junts, millor que millor. Però si no, tots a una. Visca la Unió.
Molt bé, doncs tots a una acabem aquesta conversa amb els tres, dient, repetint, que el Dia Mundial del Teatre s'obre el dia 27, el dia 27 a la plaça Barcelona, a les 6 de la tarda, a les 18 hores. Les entrades són gratuïtes, s'han de reservar prèviament a una de les entrades de Sant Cugat, a l'Ajuntament, teatre a prop o... Bueno, en qualsevol cas, l'entrada de l'Ajuntament segur que hi haurà una indicació que podeu fer. Seran píldoles, 6 píldoles, i això serà segur un èxit des de tots els punts de vista. Ferran, moltes gràcies per haver vingut.
No, al contrari, per poder deixar-me expressar. Abans de finalitzar, l'única cosa que sí que m'agradaria dir és donar les gràcies a totes les companyies que han participat d'aquest Dia Mundial del Teatre, i també és la meva obligació agrair a la col·laboració i el recolzament que sempre tenim de l'Ajuntament per poder celebrar, i jo confio que perpetuar, el Dia Mundial del Teatre aquí a Sant Cugat.
Jo n'estic segur. Gràcies, Ferran, gràcies, Llorenç, gràcies, Pep, i fins al Dia Mundial del Teatre. Adeu.
Adeu, gràcies.
Adeu, gràcies.
Escoltàvem aquesta música que correspon a un concert que hi haurà aquest divendres a l'església del monestir, que es tracta d'una seguidilla fandango de José Nebra i que interpretaran el grup Pretérito Imperfecto. Però ara passem ràpidament de la música a la dansa, i a música a la dansa perquè el diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat a les 7 de la tarda actua Sibèria, la companyia Sibèria, i volem parlar amb la seva, la persona que representa, que és la directora i a la vegada que és, suposo, l'ànima d'aquesta companyia. I es tracta de Paloma Muñoz, que em sembla que la tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Paloma, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, molt content de poder-te escoltar. M'agradaria que estiguessis aquí personalment. Sempre és molt diferent fer una entrevista cara a cara, però clar, seria cara a cara amb mascareta.
Ja.
I per tant, tampoc seria del tot cara a cara. Paloma, explica'ns una cosa. Presenteu un espectacle, que és l'EBE, per la informació que jo he vist, es tracta d'un espectacle que has creat tu, que es tenia que haver fet ja el 2020, i per la pandèmia no va ser possible. Aquesta funció, aquesta representació que es farà el diumenge, és la primera d'aquesta segona fase, diguéssim?
Sí, sí, serà realment l'estrena de tot el procés que portem desenvolupant des de 2019. O sigui que sí que serà com premier.
I teniu, vosaltres havíeu fet en el Teatre Auditori una feina prèvia? Havíeu fet una feina prèvia,
sí,
una residència tècnica?
Vam anar, crec que va ser al setembre de,
sí,
2020.
Sí.
Vam estar allà una setmana provant de l'espai, les llums, fer una residència tècnica, sí.
Per tant, vol dir que el teatre el coneixes bé?
Sí, el coneixem bé i la veritat és que és un luxe poder treballar allà, a la vegada que és una mica un repte perquè és un espai molt gran i nosaltres assagem a llocs més petits i, bueno, tota la dimensió també de l'espai ens afecta a l'hora del ritme de la peça, de la intensitat, saps?
Perquè en aquest cas, què és l'EBE? Explica'ns una mica el contingut, la idea inicial, com ho vas crear, per què hi vas pensar?
Per què hi vaig pensar en l'EBE? Perquè vaig tenia com una mena de sensació, feia molt de temps, de lleugeresa entendida com falta de manca de consistència, saps? O sigui, tenia la sensació de que els compromisos amb la gent, de que tot era molt provisional i molt molt present, molt amb la idea de present continu i que mai podies com projectar coses al futur, saps? I tenia aquesta sensació com molt d'anar flotant sempre i no tenir com anclatges.
Però a més, amb aquestes circumstàncies actuals, diguéssim,
ara,
és més que mai.
Bueno, o sigui, hem terminat el procés aquest de creació. Aquest últim mes ha sigut també com més palpable aquesta idea que mai, perquè ens ha passat de tot. Confinaments, imprevistos, saps? O sigui, teníem tota l'estona la sensació de que en qualsevol moment podríem no fer-ho, saps? Podria passar alguna cosa, algun imprevist que podria canviar tot, saps? O sigui, la pandèmia ha sigut com el colofón final de la idea aquesta de lleugeresa i de no tenir seguretat, com de no tenir com anclatges.
Perquè en aquest moment, l'EBE, quants ballarins i ballarines teniu a l'escenari?
Són dos ballarins i dos ballarines, són quatre persones a dalt de l'escenari, però l'equip és molt més gran. Tenim dissenyador de llums, compositor i tècnic de so, dramaturg, producció i una ajudant de direcció que està fent les pràctiques, que és de l'Institut del Teatre. sí que som uns quants.
Quin tipus de música utilitzeu?
A veure... El Guillem Llotja és el compositor amb el que treballo des de fa molt de temps i ha creat una primera part, perquè són com tres passatges d'imatges que se disparen a partir de la idea de Lleugeresa. I per la primera part ha fet com una música com tecno-electrònica musicón de festa. Per la segona ha fet un passatge com molt surrealista i molt minimalista i molt globo. També treballem amb so en directe, tenim micròfons, o sigui, també intervenim al so en directe. I per la tercera part hem agafat un so natural del món.
O sigui, sons de la naturalesa o de urbans?
Si són uns focs artificials. D'una traca, d'una falla.
I aquest conjuntar diferents sons amb moviments, jo penso que es fa difícil, no? Perquè hi ha una diferència substancial a partir d'una música determinada que té una harmonia, que té un ritme X, a fer-ho d'aquesta manera, que són uns moviments que en aquest cas poden tenir harmonia també, però en canvi no tenen aquest suport musical.
Sí, també estem treballant molt amb els contrastos. O sigui, estem creant imatges que parteixen de la idea de lleugeresa, però que no et porten a pensar coses, sinó que estem treballant molt amb la percepció i amb els sentits. I per excitar sentits, moltes vegades has de com tancar les capes del treball. O sigui, tenim la capa de moviment i la capa de so i la capa de llum. I ahí nosaltres moltes vegades no van a favor, no van al mateix lloc. Saps? O sigui, juguem molt amb el contrasta i amb el so aquest sensorial.
O sigui que treballeu més en sensacions que en idees.
Podria dir-se.
Quedeu...
O sigui, les idees provoquen... o van enfocades a provocar percepcions, sí? Podria dir-se una cosa així.
Bueno, pot ser molt interessant, ja tinc ganes de veure-ho, aquesta és la veritat.
Que bé, vindràs, no? Vindràs?
Sí, i tant que estaré. A més, està previst que feu, una vegada acabada la funció, hi haurà una...
Sí. Ja. Sí.
Bueno, esperem que hi hagi força gent, perquè... amb les dificultats en aquests moments en poder, doncs... bueno, jo, el Teatre Auditori té un 50% atribuït, però...
Ja, però és gran, eh? És supergran i bueno, està la quincena metropolitana de la dansa, que és aquest festival,
sí.
Que està siendo com una mena de salvavidas, no? De repente.
Sí.
Clar, tothom està veient dansa des de fa una setmana i aquesta també, o sigui que entre les mesures de seguretat, això que s'està oferint molta programació de dansa i tal, i que el teatre és supergran, o sigui, bueno, esperem que vingui gent i estem fent promo i tal, però bueno, que és gran el teatre.
Bueno, esperem que sí, jo des d'aquí ja ho dic amb els oients de que tinguin la possibilitat de poder-ho veure, perquè segur que serà un espectacle interessant i una mica fora d'home. Tu vas estar de dues maneres treballant també al teatre, si no m'equivoco, a mig dansa.
Sí, a 2006 crec que vam anar a fer allà una estrena i me'n recordo també de la sensació aquesta d'immensitat del teatre que realment és super ampla i super gran.
Home, i dansa...
Sí, però és un molt bon record, eh?
I dansa té... Jo sempre recordo... Bueno, hem tingut aquí amb nosaltres a vegades la Caterina Lar i hem pogut parlar sempre d'una feina, d'una tasca importantíssima per poder, doncs, llançar una quantitat de ballarins i ballarines que surten de l'Institut del Teatre. La llàstima, potser, Paloma, és que una vegada sortits de l'institut, la feina és poder trobar feina.
Sí. Sí, bueno, primer de tot, que sí, que vull dir-te que tot el meu equip de ballarins venen, hem compartit no el temps, però sí que tots hem estat a IT Dansa, uh-huh. Sí que tenim aquest background comú,
sí.
I aquesta forma d'afrontar el treball que des de ben petit en IT Dansa hem sucat. I bueno, sí, és complicat trobar la feina ara mateix, a més amb la pandèmia, o sigui, ha sigut devastadora per les arts escèniques i per la dansa en particular. Però, bueno, anem fent.
De totes maneres, la teva perspectiva, a part d'estar presentant ara doncs, l'EBE, és també continuar fent un tipus d'activitat fora d'aquí. Em sembla que tens una cosa
sí.
A Alemanya.
Sí, tinc alguns projectes internacionals. De fet, l'any passat vam fer, més o menys fa un any, just abans de la pandèmia, vam fer una gira a Suècia i vam començar a passar coses a Europa i, o sigui, com que es va despertar un interès cap al nostre treball que va ser com una esperança molt maca i que amb la pandèmia ens hem tingut que replantejar. Però sembla que se va obrint aquesta possibilitat un altre cop. I després tenim una peça que vam estrenar al Castell de Montjuïc al octubre de 2020. I que és a l'aire lliure, bueno, és un site específic, realment està fet per al castell, però es pot, aquesta idea que tenim es pot treballar per a altres espais a l'aire lliure i bueno, estem movent això també i treballant en projectes per al 2022, o sigui que tenim projecció i tenim moltes ganes de continuar fent això. Perquè ens agrada i perquè, bueno, anem trobant poc a poc llocs on poder continuar treballant.
Molt bé, Paloma. Doncs estic molt content d'haver pogut tenir aquesta curta conversa amb tu i esperem que el diumenge el Teatre Auditori pugui cobrir totes les possibilitats amb aquest 50%, que serien de l'ordre de 450 persones, que no estaria gens malament.
No, estaria molt bé.
Molt bé. Paloma Muñoz, el grup Companyia Sibèria, Ballet Leve, que es representa al Teatre Auditori el diumenge, dia 21, a les 19 hores. Gràcies per estar amb nosaltres i molt bona sort.
Moltes gràcies. Adeu. Que vagi bé.
Ara escoltàvem una mica la música, els sons que hi hauran per donar suport a aquesta coreografia leve que, com dèiem, es veurà el diumenge al Teatre Auditori. Però parlem abans d'avui, avui que a les 19, al Bocamoll de Torreblanca, tindrem funky, reggae, ska, jazz, blues, de tot, amb Single Mama Project, format per Sandra Cooper, veu, i Robin Baneri, guitarra. El dissabte, a les 20 hores, a Torreblanca també, hi haurà pop-rock amb el grup Dos Cèntims de Sant Cugat. És un grup que està format per diferents persones que viuen a Sant Cugat, em sembla que la majoria d'ells, i que estan amb diferents instruments, com pot ser Eric Bosch baix, Lucas Gonzalo bateria, Blanca Arenas guitarra, Gerard Abad piano, Sergi Guixens veu i guitarra. I el mateix dia dissabte, a les 20, al Teatre Auditori actuarà el cantautor malagueny El Canca, que presenta la gira Pallasso. Estava previst que El Canca actués la temporada passada, és a dir, no la temporada passada, sinó l'octubre de l'any passat, però evidentment doncs, la pandèmia va obligar a no poder-la fer. I a les 21 hores també del dissabte, a l'Església del Monestir, el grup de música antiga Pretérito Imperfecto presenta Bosques Umbrosos, dins del cicle Ressons, amb música de Bauer, José de Nebra i altres, tots amb música barroca. Diumenge a les 12 del migdia, al Teatre de Mirassol, espectacle familiar de dansa, Blowing, amb mocap dance, que està recomanat per nens i nenes de més de 6 anys. I a les 19, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, com dèiem, dansa també amb l'Eve, de la companyia Sibèria, coreografia i direcció de Paloma Muñoz, que acabem d'escoltar fa uns moments. I ara us deixo amb El Canca. I que bello es vivir. Ai, sí, que bello es vivir. Adeu, fins dijous vinent.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire? Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti.